Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. Avui sota el títol Què entenem per dificultats específiques d'aprenentatge? I per fer-ho ens acompanyen la Mar Herrero. Molt bon dia, Mar.
Bon dia, Olga.
La Mar és directora pedagògica de l'etapa 06 de l'Escola Vedruna Bellpuig i cap de l'equip de psicopedagogia de Vedruna, Catalunya, Educació. I també està amb nosaltres la Carme Castelar. Bon dia, Carme.
Bon dia.
La Carme és cap del Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògic de l'Escola Vedruna de Malgrat des de fa 20 anys, on ateneu a la diversitat des dels 3 fins als 18 anys. També formes part de l'equip de coordinació de psicopedagogs de Vedruna, Catalunya, Educació. A veure, comencem per unes paraules que ja tenim al títol. És què hauríem d'entendre per dificultats específiques d'aprenentatge?
A veure, les dificultats específiques d'aprenentatge són aquelles dificultats que poden presentar els alumnes i que afecten en els seus processos d'aprenentatge. Bàsicament, la definició general seria aquesta.
I a partir d'aquí, doncs ara ja anirem entrant.
Podem entrar.
Tenim una hora per davant. Dislèxia, discalcúlia, trastorn específic del llenguatge, trastorn de dèficit d'atenció, això seria el TDA, si li afegim hiperactivitat seria TDAH, són alguns dels trastorns d'aprenentatge més habituals. Aquests trastorns persisteixen a l'edat adulta? És una cosa que t'acompanya sempre?
Doncs sí, certament és un trastorn que t'acompanya durant tota la vida. El que sí que cal dir que aquests trastorns, a través d'una sèrie d'estratègies i d'eines que es poden donar als alumnes, doncs es poden arribar a revertir. Tot i que ha de quedar clar que quan tenim un trastorn de l'aprenentatge ens acompanya tota la vida. Això és així de cert.
I com seguim aprenent tota la vida, no? M'imagino, quan som grans també aprenem. Per tant, deu haver-hi moments en els que també ens devem adonar que necessitem aquestes eines.
Evidentment. L'únic que si hi ha un bon seguiment d'aquests alumnes amb edats molt primerenques, és cert que aquests trastorns de l'aprenentatge poden acompanyar-te tota la vida amb normalitat, sense cap tipus de dificultat.
I és habitual que passin desapareguts percebuts al principi?
Sí, poden passar desapercebuts en edat primerenca. Sobretot quan el trastorn és lleu i sobretot quan hi ha una bona capacitat. Ja nosaltres tenim eines, com el nostre itinerari psicopedagògic, que al llarg de tota l'escolaritat dels alumnes, utilitzem aquestes eines per fer aquesta detecció. Però sí que pot passar, i de fet ens ha passat a les escoles, que quan es compliquen els aprenentatges, aquests alumnes amb una bona capacitat i es van fent grans i van suplint ells mateixos les dificultats, arriba un moment al complicar-se els aprenentatges que no poden assumir.
Quan dius amb una bona capacitat, vols dir et refereixes a capacitat intel·lectual?
Sí. Sí. Llavors, ells poden anar suplint fins que arriba un moment que aquestes eines que ells mateixos han desenvolupat no els hi serveixen. Llavors és quan dius, ai, aquest potser no l'hem detectat abans, però ara s'hauria de detectar. I aquesta detecció a vegades es fa una miqueta més grandets. Però generalment nosaltres utilitzem unes eines en les que ja es pot detectar en edats primerenques, que és quan s'ha de començar a actuar.
I com es pot saber que hi ha un trastorn d'aprenentatge? Ara donaves alguna pista, Carme, no? Que veus sí. Que és que si té capacitat intel·lectual, però que potser no acaba d'anar com creus que hauria d'anar.
Doncs quan tenim una criatura, aquesta criatura es va desenvolupant durant el seu dia a dia. I pot ser que hi hagi una sèrie de signes de alerta, no? Que ens indiquin que el nostre fill, que la nostra filla o que l'alumne que tenim a dins de l'aula doncs comenci a presentar aquestes dificultats per a l'aprenentatge. Com? Què podem veure, no? Exactament si em vens a preguntar això, Olga. Doncs podem veure que potser el nivell de comunicació no és l'òptim per l'edat que pertoca. Evidentment, a cada edat, en tema de llenguatge hi ha una sèrie d'aspectes que s'han de tenir en compte, que es desenvolupen, doncs a les primeres edats, doncs assenyalem quan un nenet és molt petitó, doncs, assenyala, comença a comunicar-se d'aquesta manera amb els pares, amb els educadors. Després, a mesura que es fa gran, si parlem del tema de comunicació, comença a posar paraules, no?, a tots els elements que li interessa conèixer. Si totes aquestes situacions, per exemple, a nivell comunicatiu, no es donen, és un primer signe d'alerta, no? I això es donaria, doncs, a nivell comunicatiu, a nivell psicomotriu, també podria ser que denotéssim que potser encara no ha començat a caminar, a edats primerenques, o fins i tot, doncs, a nivell relacional, doncs és un nen que no li agrada el joc, que no li agrada estar amb els altres companys. Els nens petitons, amb aquestes edats, el que els agrada és comunicar-se, els agrada conèixer tot el que tenen al seu entorn, són altament curiosos, tenen molta energia, no? I tot aquest tema que tu estàs veient, que no s'està desenvolupant a un infant, ens pot indicar en un primer moment que podríem estar davant d'algun trastorn de l'aprenentatge, no? Dificultats del neurodesenvolupament, no?, que es coneix com a tal, no? I això seria l'inici. I a partir d'aquí, quan això es detecta, o a través sigui de les escoles, o a través de la família, no?, que és altament observadora, o potser algú t'ha dit, ostres, és que, mira, veig que el nen, doncs, no m'ha dit res, no m'ha assenyalat, tal. Doncs a partir d'aquí hi ha una sèrie de protocols, d'observacions que, bueno, es poden aplicar sobre de l'infant i que poden començar a donar aquests primers indicis de que hi ha un trastorn de l'aprenentatge.
Ara, pensant en les famílies que ens estiguin escoltant, sobretot les primerenques, no?, el primer fill que dius que, la veritat, no sé, i cada criatura és diferent,
correcte,
no? Potser una família tenen tres criatures, cap té un trastorn de l'aprenentatge, ja potser fins i tot són adults, i varen créixer i desenvolupar-se de manera diferent. Les famílies en què s'haurien de fixar? Potser s'haurien de relaxar, ara que la gent no es tensi, tothom pensant...
No ens hem d'alarmar. Però sí que hem de posar fil a l'agulla en el moment que detectem alguna cosa. La mare ha explicat, no?, tot aquest inici, no?, des de ben petitet, no? Jo aquí també afegiria que moltes vegades la detecció d'un possible trastorn d'aprenentatge també es fa a les escoles. També es pot fer des de pediatria, eh? També es fa a les escoles. És a dir, quan comencen els processos d'aprenentatge i tu veus que aquell alumne teu no està anant al mateix ritme que els altres, perquè, de fet, els nens el que volen és fer les coses bé. És a dir, si aquell nen, tu estàs treballant amb ell i té les mateixes oportunitats que les altres i veus que els resultats no són els mateixos, o aquell nen que s'esforça tant, que està tan pendent de tot i veus que no entén el que li estàs explicant, aquests són indicadors. Jo sé que aquí sí que diria, no?, la família aquesta que deies tu, l'exemple, no?, que no sap veure, no?, si hi ha un trastorn d'aprenentatge. És a dir, si hi ha algun indicador dels que ha dit la mare, hem de fer cas. I si l'escola percep algun indicador, també hem de fer cas, no?, com a família, i mirar a veure si això és una característica del funcionament de l'alumne, del nen, no?, en si, del desenvolupament, que podria ser, o sí que és una dificultat.
Clar, perquè podria ser, ara estic pensant en aquelles criatures que són tan mogudes, no?,
sí,
que no
sí.
necessàriament ha de tenir un TDAH.
Sí, perquè penseu que a dins de lo que serien les dificultats del neurodesenvolupament, cada infant és diferent, cada criatura té les seves característiques, i això tant succeeix amb els nens que a la llarga no presentaran cap tipus de trastorn com amb els nens que presenten un trastorn. És a dir, tots són diferents. Per tant, aquests trastorns també presenten característiques totalment diferents, no? És important el que comentava la Carme, no?, i que tu també apuntes, no?, fer una detecció primerenca. Nosaltres aquí, a les escoles Vedruna Catalunya, el que sí que disposem és un itinerari psicopedagògic, no?, que ens ajuda una mica al dia a dia a fer una observació d'aquests alumnes que tenim a l'escola. Aquest itinerari a nosaltres ens és molt vàlid, perquè a través de lo que seria l'observació de cribratges, de valoracions, no?, ens pot donar indicis de com està evolucionant aquest nen a dins de l'escola. I això es pot fer saber a les famílies. Evidentment, nosaltres des de l'escola, com a mestres, professors, no fem diagnòstic, però sí que podem fer possibles deteccions que es poden derivar a posteriori, doncs, a professionals externs, logopedes, psicopedagogs, psicòlegs, psiquiatres, fins i tot, doncs, a part de pediatres, no?, que també uns amb els altres, doncs jo crec que ens nodrim per poder treballar de manera conjunta amb els trastorns de l'aprenentatge, no?
Segur que vosaltres heu sentit a dir, és que ara tots són TDAHs.
Ah, sí,
és que
sentit.
Abans no passava.
Correcte,
però és que ara, tots, si ho he sentit jo, que no soc mestra,
sí.
ni psicopedagoga, ni psicòloga. És cert que ara hi ha més gent? És cert, o el que passa és que ara es detecten més i que abans eren aquell alumnat que deia, no, és que no serveix per estudiar, però que potser l'únic que li faltava era tenir les eines per... sí. per avançar?
Tal qual, és dir, és que abans la detecció era més complicada, ara tenim més indicadors, podem tenir més eines per detectar, no? I tenim més eines per filtrar aquests indicadors, no? Llavors sí que augmenta, no? Les deteccions augmenten, no? Això no vol dir que ara hi hagi més. També és veritat que els professionals que es dediquen a fer aquests diagnòstics ja criben el nen mogut del nen que té un TDAH, no és el mateix, no? Uh-huh. El nen que té un TDAH té una dificultat neurològica, i té una dificultat de desenvolupament de certes àrees cerebrals i que aquesta dificultat fa que ell no pugui prestar aquesta atenció, que ell no pugui controlar la seva impulsivitat i dona una sèrie de manifestacions que afecten els aprenentatges i el seu entorn social i el seu comportament a la llarga. No, o sigui, no és que n'hi hagi més, jo crec que hi ha una detecció més acurada. I tant els professionals que estem en els processos de desenvolupament d'aquests nens, des de la pediatria, des de mestres, des de tot el seu entorn, estem més sensibilitzats amb tot això. I nens moguts hi haurà sempre, i no tot nen mogut és un TDAH.
Correcte. I possiblement també ara les famílies tenen més sensibilitat, vull dir, són sí. menys reàcies quan potser des de l'entorn educatiu els diuen, home, potser està passant alguna cosa...
Bé, sí, realment, socialment es coneixen moltes més coses, és a dir, abans no hi havia tanta coneixença de tot. De tot en general, ja no únicament a nivell educatiu o de trastorns, de salut, no hi havia tanta informació. Tenim actualment molt accés a la informació i el doctor Google, jo crec que és un mal informador, també ho penso així, però hi ha molt més accés a la informació. És cert que les famílies, també, al ser més coneixedores de totes aquestes situacions, estan potser més alerta, no? I és cert que de vegades et fan arribar a tu, no? des de la teva posició com a mestra, no? Doncs he observat això amb el meu fill. I jo penso que l'important de tot aquest tema és que hi hagi també una comunicació entre la família i l'escola, fins i tot des de pediatria, no? De que tots aquests indicis que ens està donant la criatura a mesura que es va desenvolupant siguin observats des d'algun tipus d'àmbit, a nivell familiar, a nivell de l'escolar, a nivell pediàtric, no? I les famílies, sí, estan més sensibilitzades. Com encaixen això, si és que vens a preguntar una mica, no?, tot aquest tema. Doncs també dependrà de cada família. És a dir, això és tan cert com tants caps, tants barrets. És a dir, una família potser està més preparada per rebre aquest primer diagnòstic de TH i hi ha d'altres famílies que no n'estan tant. I ens podem trobar que davant d'un diagnòstic d'aquestes característiques, doncs la família tingui un xoc. I és com passar un dol, realment és com passar un dol, perquè si pensem molt bé en el moment que nosaltres estem esperant una criatura, una família espera una criatura, crea unes expectatives, jo crec, no? Uh-huh. És a dir, tu estàs esperant un fill i dius aquest fill serà, doncs, no sé, no? Tindrà aquestes característiques físiques, tindrà aquest comportament, serà simpàtic, no? Tal. I aquestes expectatives es van creant a mesura que bueno, tu vas gestant aquesta criatura i l'esperes. Què passa? Neix la criatura i de repent et trobes amb una altra situació. I dius, oh, aquesta expectativa no s'ha complert, no? Jo no sé si em permetreu, jo ara mateix recordo una situació personal, no? Que quan va néixer la meva filla, doncs me la van donar i me la van posar aquí als bracets i me la vaig mirar amb tota la il·lusió del món i vaig dir, oh! A la infermera, diu, què passa? Dic, no té celles. Diu, és rosa. I jo dic, no, perquè jo soc molt morena. Sí. I vaig pensar, no pot ser, és impossible. Jo havia creat una expectativa, no, respecte a la meva filla. I això passa dins de totes les situacions de desenvolupament de la criatura, no? I tu com a pare, no? I realment això és així, no? I per tant, pot ser que la família doncs ho rebi com un xoc i s'hagi de passar per aquest procés de dol.
Sí que és veritat que nosaltres quan rebem un diagnòstic de qualsevol trastorn, no? Ho expliquem, a veure, l'explicació la fa el psicòleg, naturalment, uh-huh. que ha fet el diagnòstic, però quan arriben a l'escola nosaltres expliquem amb calma i tranquil·litat les mesures que podem prendre per ajudar-lo i per què les farem servir. Doncs això també els tranquil·litza. Veure que allò no li passa només al seu fill, que això està pautat des del departament i que hi ha unes mesures a prendre i que acostumen a funcionar molt bé. Això els genera com una expectativa. Jo inclús els explico, a veure, me passa a primària, els explico què passarà fins i tot a batxillerat, no? És a dir, es recull totes les mesures d'ajuda en un pla individualitzat, que es diu, i això es porta a terme durant tota la seva escolaritat, adaptant-te a les necessitats de l'alumne, no? Llavors, quan tu els expliques això, els dius que tens un nen amb una dislèxia, tens un nen amb un TDAH, la seva escolaritat està dintre de la normalitat i hi ha aquestes mesures per prendre amb ell, això també les tranquil·litza. I veuen que hi ha com coses a fer, no? Que hi ha solucions, o que hi ha coses que hi ha des de l'escola, no és un problema que només tenim a casa que fem amb el nen ara, sinó que és una cosa que podem portar entre tots, no? Amb unes mesures adequades.
De la teoria a la pràctica.
Per saber com passen de la teoria a la pràctica en un centre, saludem a la Carme Navinés, que és psicòloga del Col·legi Sagrada Família de Sabadell i membre del Departament d'Intervenció i Assessorament Psicopedagògic. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Explica'ns, quins són els trastorns de l'aprenentatge més comuns que vosaltres us trobeu a l'aula?
A veure, a l'escola els trastorns d'aprenentatge més comuns que ens trobem sobretot són, a veure, dislèxies, TDAHs, el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, evidentment les dislàlies, quan els trastorns de la parla quan són més petitons, i podem menor proporció doncs aquest trastorn del desenvolupament del llenguatge, discalcúlia. I després, bueno, també tenim, cada vegada bé, ens trobem que hi ha alumnat amb trastorn autista, que també manifesta un tipus de dificultats d'aprenentatge doncs un pèl diferents, però bueno, també n'hi ha, no? Llavors també cal tractar-los.
I alguna edat que sigui la més habitual en la que els detecteu, o en funció del trastorn varia aquesta franja?
A veure, és veritat que en funció del trastorn varia, és veritat, eh? Però si nosaltres coneixem el nen des de petitó, doncs a l'escola, per exemple, comencen a I3, doncs si un alumne, una nena, tenen dificultats, per exemple, a l'adquirir la lectura, per exemple, no? Doncs ja a partir d'I5, primer, segon de primària, ja notes que hi ha alguna cosa que no va bé, no? O, per exemple, un TDAH, també. I notes, no?, que bueno, si és un TDAH doncs greu, ja en edats molt precoces ho pots anar detectant. És veritat que fins que no hi ha, per exemple, doncs, els 8 anyets, 9 anyets, tercer, quart de primària, és quan ja podem fer el diagnòstic. També és veritat que poder, doncs, quan hi ha una dislèxia més lleu o un trastorn de dèficit d'atenció predominantment inatent, no?, que sobretot són aquest trastorn de les nenes, no? Aquest poder pot ser que triguem una mica més en detectar-lo, no? Doncs poder, doncs, les nenes que poder tenen un tipus de tarannà diferent, doncs poder les detectem a cicle superior, a l'ESO. Quan són més greus, sí que és veritat que el trastorn pot ser, no sé, un trastorn d'autista, per exemple, o un TDAH impulsiu, hiperactiu, ja des de I3. Es pot veure, es pot detectar.
A partir del moment que teniu el diagnòstic, n'hi ha prou amb el treball que es pugui fer dins de l'aula?
Moltes vegades no n'hi ha prou, quasi bé totes. O sempre aconsellem que hi hagi, que el treball de classe no és suficient per reeducar aquests tipus de trastorns. Quasi sempre nosaltres detectem amb una derivació externa a nivell extern, no?, amb centres professionals, per exemple, una dislèxia, no? Doncs ens agrada molt, doncs, aquests centres que treballen no?, de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura amb el mètode multisensorial, aquest mètode de la Montserrat Estiles, que veiem que els ajuda moltíssim i l'efectivitat és molt bona. No?
I més enllà de que pugui haver aquesta derivació externa que comentaves, dins de l'aula com ho feu? S'adapten els continguts, les metodologies, es fan plans individualitzats?
Sí, una vegada que, sobretot, a veure, una vegada que els nanos estan diagnosticats i ja són oficialment, no?, doncs, l'especialista ha detectat doncs aquest diagnòstic, acostumen ja a fer un document, que li diem, nosaltres li diem pla individualitzat, és un PI, és un document on es recull doncs, les adaptacions bàsiques que cada nen o cada nena necessita doncs, per aprendre millor o per fer una acollida millor, un tractament millor al seu aprenentatge. No sé, en aquest PI, doncs, reflectint, o sigui, a primària, per exemple, no? Doncs, són nanos que els costa llegir, per tant, doncs, acostumem a donar documents amb lletra més gran, amb més espai. Per exemple, quan hi ha un test de comprensió, doncs, a fraccionar aquest test de comprensió lectora, doncs, en paràgrafs per paràgraf, amb preguntes entremig, per exemple, no? No sé, altres, no sé, els dictats, per exemple, no? Doncs ja, quan són més grans que hi ha dictats preparats, doncs, bueno, sobretot els diem als alumnes que, sobretot aquest primer paràgraf, o, no sé, vocabulari d'anglès, no? L'ESO, doncs, bueno, el vocabulari d'anglès, sempre i quan s'escrigui com sona, doncs poder, doncs aquí ja és, bueno, una avaluació doncs, més positiva, no? No sé, també hi ha adaptacions generalment a l'ESO, doncs donar més temps a les proves escrites, per exemple, fer un seguiment més acurat pues, de l'agenda, de com es distribueix el nen o la nena, o el noi o la noia, doncs, el material per estudiar o la dinàmica per entregar, no? Dintre d'un examen, per exemple, doncs el professor està pendent, no?, de que respongui totes les preguntes si les sap, que no es deixi cap pregunta per despiste, o assenyala les paraules claus quan veu que, bueno, pues que poder no estar contestant allò que és important, no?
Per tant, una sèrie de detalls...
No sé, flexibilitzar entregues... Clar. Perdona?
Una sèrie de detalls que els puguin ajudar, no? Que els acompanyin i els ajudin a focalitzar-se en el que és necessari.
Això.
Diries, Carme, que si hi ha un bon diagnòstic i un bon acompanyament, en principi es van passant etapes i es va avançant en el procés educatiu?
I tant. Tenim alumnes amb, jo sé, dislèxies i alguna dislèxia greu que, bueno, que estan fent un batxillerat i han acabat a la universitat i han acabat llicenciats, per exemple. No? Ara tinc al cap 3 o 4 que els hi va costar molt, però arriben i tant que sí.
Doncs això és l'important. Carme Anaviner, psicòloga del Col·legi Sagrada Família de Sabadell, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu. Escola de Família, estem amb la Carme Castellar i la Mar Herrero parlant de trastorns de l'aprenentatge. Si no es fa un bon acompanyament o no es diagnostica en edats primerenques, com comentàveu al principi, els trastorns de l'aprenentatge solen afectar el rendiment acadèmic? Hi haurà un moment que sí o sí allò farà aigües?
Sí, s'ha de fer s'ha de fer la detecció, el diagnòstic, i un cop este això, tal com ha dit la companya en la trucada, no? S'ha de fer una intervenció. Si no es fa aquesta intervenció a la llarga, els aprenentatges s'aniran complicant i aquell alumne tindrà dificultats.
I hi ha algun tipus de relació entre el rendiment i el potencial de la criatura? Suposo que aquesta és de les preguntes habituals de les famílies.
Sí, jo crec que és una pregunta clau, perquè si entenem el que seria el rendiment, com totes aquelles característiques que l'alumne té, característiques que formen part de... Si és organitzat, si té unes bones estratègies d'aprenentatge, si és un nen voluntariós, treballador... És a dir, si el rendiment fa referència a això i el potencial fa referència a aquelles capacitats o aptituds intel·lectuals que té l'infant, jo diria que hi ha una relació perquè és la combinació d'ambdues les que realment donen la possibilitat que aquest alumne tiri endavant. És a dir, soles no poden anar. És a dir, no podem anar amb el rendiment per una banda i el potencial per una altra, sinó que ha de ser una combinació d'ambdues perquè l'infant tiria endavant. Si no, no podríem resoldre, jo crec que uns bons aprenentatges, no?, a la llarga.
I quins són els neguits més habituals de la família? Tu abans, Carme, deies, bé, el primer contacte amb la família, quan dius hi ha un diagnòstic, els diem, hi ha uns protocols, això ja els tranquil·litza, però què és el que... Sempre pregunten, no sé si podran avançar en els estudis, si podran fer vida normal, si el trastorn té alguna cosa a veure això que dèiem ara, no? Amb la seva capacitat intel·lectual. Què és el que sempre
neguiteja? Es preocupa bàsicament que puguin assolir, no?, l'etapa educativa. Bàsicament és això, per això te deia abans, quan els expliques, no, això farà, ara farà, després farà l'ESO, després farà, si vol, batxillerat, o farà cicle, farà el que hi vulgui. Llavors, això es tranquil·litza, saber que podran fer-ho, no? I que ja que aquestes mesures els ajudaran i que és capaç de poder fer-ho. El que passa que ho ha de fer d'una altra manera, amb altres eines. Quan ells són conscients de que existeixen aquestes altres eines, es poden fer servir des de l'escola i també extern a l'escola, perquè això és el que deia abans la Mar, no? Tots aquests professionals al voltant que ajuden, no?, a que vagin davant, es tranquil·litzen les famílies i generalment totes les famílies mostren col·laboració amb això.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, pel·lícules, sèries, contes, jocs, que són una excusa per parlar del tema que ens interessa avui, els trastorns de l'aprenentatge, i comencem amb un llibre. El títol és Mundos Invisibles, el espectro autista explicado por una madre neurocientífica, de la Maria J. Portella, que és psicòloga i doctora en neurociències de professió, on, entre d'altres coses, explica el llibre que quan li van suggerir que el seu fill potser tenia un trastorn de l'espectre autista, ella no s'ho acabava de creure, tot i ser neurocientífica, i tot i ser psicòloga. Parla d'un seguit d'estats pels que ella va passar. Primer la negació, sí. Després la ràbia, la tristesa, sí. I finalment l'acceptació. Segurament no és el mateix un diagnòstic d'una discalcúlia que un TEA amb una afectació greu, però què sol passar quan es diagnostica un trastorn de l'aprenentatge? Ara, quan anava dient aquestes fases, anàveu fent que sí.
Sí, perquè realment són les fases que jo crec que formen part del dol, no? Que en parlàvem abans, no? Del xoc quan tu reps un diagnòstic de TEA, no? I el que realment passa ben bé és el que tu has explicat, no? Has de passar per una acceptació i per aquest dol, no? Que la família, quan rep la informació de que el teu fill té un TEA, doncs ha d'anar superant, no? Si fa referència una mica també als punts, no? Que després a partir d'aquí s'han de seguir per acompanyar el teu alumne. Jo crec que una vegada ja has acceptat aquesta situació, s'ha de començar a treballar amb l'escola, juntament amb l'escola, vull dir, penso que són puntals l'escola, la família i professionals externs, abans n'hem parlat, per poder donar aquestes eines que de forma reiterada estem comentant aquí a l'entrevista, no? Perquè aquests infants després puguin revertir d'alguna manera o altra aquest tipus de trastorn que tenen, tot i que hem comentat abans que no desapareixerà mai, sempre ens acompanyarà tota la vida, no? Però jo penso que aquest treball a tres és importantíssim, no? I penso que una mica la família, un cop també coneix el diagnòstic i ha pogut parlar amb els professionals i amb l'escola en si, com comentava la Carme, es comença a tranquil·litzar i ve una mica per aquí la línia.
I també és important conèixer, no, que aquestes eines canvien. El trastorn persisteix, però el nen canvia.
Clar.
Llavors, aquestes eines no seran les mateixes. Això també neguiteja una mica les famílies, perquè és aquesta, el saber què faré d'aquí 3 anys quan el nen sigui adolescent.
Clar,
no?
Com evolucionarem.
Sí, com evolucionarem. Ara ja em costa, i és estem a primària, quan estigui secundària, en tota la fase hormonal, què farem, no? És dir, aquestes eines canvien, i els ajustos que s'han de fer a l'escola també són importants per arribar, no?, a que aquest nen estigui còmode, estigui bé, i pugui fer els seus processos d'aprenentatge. Igual que en el seu entorn familiar o en l'entorn de relació amb els companys, també aquestes eines canvien. No?
I a banda de les eines que se li acaben donant i que van evolucionant com la criatura, no? Aquesta persona que se li ha diagnosticat un trastorn de l'aprenentatge, és aconsellable que hi hagi un acompanyament psicoterapèutic per la resta dels membres de la família? Això dependrà de cada cas?
Depèn una mica també de cada cas, perquè penso que hi ha famílies que reben la notícia des d'un punt de vista més de l'acceptació i són capaços d'anar superant aquesta situació a nivell familiar, i n'hi ha d'altres que necessiten aquest treball més sistèmic, no? O sigui, un acompanyament doncs extern. També és veritat que dependrà de la gravetat. Penso que n'hem parlat abans, no? El grau d'afectació d'aquest TEA també implica que la família doncs estigui més o menys afectada. No estem parlant de la mateixa manera davant d'un TEA lleu, una dislèxia que ve amb una sèrie d'acompanyaments, d'un pla individualitzat, d'un bon suport, doncs tira endavant, que pot ser doncs un trastorn de l'espectre autista que realment doncs té una sèrie de comportaments, conductes molt més complexes, que necessiten un altre tipus d'acompanyament. Per tant, en funció del tipus de trastorn trastorn i de les característiques del mateix necessitaran potser més o menys acompanyament, però clar, sempre dependrà de la família.
Doncs seguim amb el TEA, però ara un TEA de ficció.
Soy un tío raro, eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla.
Sam, la gente en el espectro tiene citas.
Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales.
Tío, te estás sonriendo.
Sam va a empezar a tener citas.
Tú y yo no éramos mayores cuando nos conocimos. Quizás sea el momento de echarnos a un lado.
Atypical la podeu veure a Netflix. El seu protagonista és en Sam Gardner, un adolescent amb trastorn de l'espectre autista. La sèrie són 4 temporades i ajuda a trencar amb molts estereotips que hem vist a la ficció fins que va arribar aquesta sèrie i que són falsos, perquè suposo que quan t'arriba un diagnòstic potser t'imagines que el teu fill acabarà fent càlculs increïbles, escuradents. Jo, la primera idea que tenia fins fa uns anys del TEA era en Dustin Hoffman, a Rayman, la pel·lícula que van els escuradents, fa uns càlculs increïbles, però les persones amb TEA com les que no tenen un diagnòstic de TEA, no deuen ser totes iguals.
No, totes són diferents, molt diferents. Molt diferents, i també va en funció del grau del TEA i dels entorns que estiguin més afectats, no? No sé, te pots trobar doncs, persones amb TEA que tinguin molt bon funcionament a nivell social, a nivell d'integració, i que tinguin els trets característics del trastorn, però que estiguin treballats i educats, per dir d'alguna manera. I te pots trobar dues persones amb TEA que siguin més complicat, no? Que puguin relacionar-se, que puguin ser més funcionals. També hem de partir d'aquí que cada persona és única, no? Tant si hi ha un Clar. TEA o no hi ha un TEA, o hi ha un altre tipus de trastorn, no? I que tots doncs, podem fer o no, o tenim certes capacitats o no les tenim, no?
Si us sembla, ens centrem en un TEA del funcionament, no? Les persones sí. que poden ser autònomes en el seu dia a dia. Anem a l'encaix a l'aula. Què caldria perquè tot anés com una seda? No sé si un miracle. Encara que no hi hagi ningú amb un trastorn a l'aula, eh? Un miracle.
Doncs el que caldria... Quan tenim un trastorn de l'aprenentatge a l'aula, el que cal és tenir les coses molt ben organitzades. Jo penso que l'aula ha d'estar molt centrada en un bon pla individualitzat per a aquest nen o nena que tingui TEA. Després hi ha d'haver una metodologia activa. Jo crec que actualment el nou currículum amb el que ens estem trobant ens dona la possibilitat d'entrar dins de l'aula una sèrie de metodologies que afavoreixen aquest tipus de tractament de la diversitat.
Perquè quan tu dius una metodologia activa, vol dir que es va modificant en funció de les necessitats?
Són un tipus de metodologies que ofereixen als alumnes diferents possibilitats a dins de l'aula per fer diferents tipus de treball. Certament no és fàcil, perquè tenim un mestre dins de l'aula, un professor dins de l'aula, amb un nombre de criatures, que no són una ni dues, sinó són més criatures les que tenim a l'aula. Per tant, no és fàcil. I jo crec que la clau, en aquest cas, és una bona organització de l'aula, una bona programació a dins de la mateixa, i, com no, també s'ha de dir, un bon suport personal, és a dir, amb atencions individualitzades o un segon mestre que entri a l'aula si és que s'escau, en el cas de que també el TEA sigui important, no? Amb vetlladors i persones que donin suport amb aquests alumnes.
També afegir que és important també la formació del professorat que conegui el trastorn. Clar. A part de conèixer l'alumne, perquè això ja ho dona tot, no? I el coneixement de l'alumne ja dona moltes pistes de com tu pots treballar amb ell, però també és important que es conegui el trastorn. Si és un trastorn de l'espectre autista, si és una dislexia, si és una descalcúlia, per saber, no?, per què hi ha aquestes dificultats, com es manifesten i com puc ajudar per revertir-les. I tot això que ha explicat la Mar, no?, tota aquesta part metodològica que pots oferir.
Això que em dieu és la teoria, ara anem a la pràctica.
Anem a la pràctica.
Sí, cada persona és un món, cada aula, doncs exactament igual, perquè tens 25-30 criatures en funció de l'etapa educativa, no? Què és el més complicat d'atendre a la diversitat a l'aula? Perquè, com dèiem, és un professor, però encara que tingui suport, allà hi ha moltes criatures que en teoria van pel mateix camí, però potser tenen necessitats diferents.
A veure, el més complicat és poder arribar a tots, no? Això és el que genera més frustració en el professorat, no? I ho veiem cada dia amb els nostres companys, no? És que no arribo, és que no faig prou, és que... Perquè, clar, és el que has dit tu. Encara que no hagis un trastorn d'aprenentatge, cada nen és un món i el currículum està enfocat perquè tu puguis adaptar-te a cada criatura que tens. Llavors, el més complicat és això. Però no és perquè la feina no es faci, sinó a vegades és perquè aquesta frustració que es genera dintre del professorat, de la creença, generalment no és veritat, de que no en fan prou.
Sí.
Aquesta creença la tenen, no? I parlen amb tu i t'ho diuen, no? I realment tu veus que la feina està molt ben feta i que arriben a tots aquests nens. El que passa que fan un sobreesforç i fan doncs, a l'aula es veu, tens una aula i veus que aquest està fent això, l'altre l'està donant l'altra cosa. Amb aquell està utilitzant aquella metodologia perquè li va millor, no? I veus que hi ha un desplegament allà de feina i d'hores de treball, no?
Sí, sí. Realment els mestres penso que fan una gran tasca i el professorat a dins de les aules, perquè estan molt més sensibilitzats actualment amb aquest tipus de trastorn. Com comentava ara la Carme, hi ha molta formació al voltant de tot aquest tipus de trastorn i penso que ajuda molt també al dia a dia a les aules. No deixarem de dir que en certs moments no resulta de ser caòtic, eh? Aterrarem bé la situació i hi ha moments que et sobrepassen, no? I com ha comentat la Carme, hi ha aquesta sensació com de frustració, no? Perquè no arribes. Però de vegades també et trobes alumnes o aules dins de la normonorma i també tens aquesta sensació de no poder arribar, no? I jo penso que amb el treball, després, dia a dia, jo, també cal dir que quan inicies el curs com a mestre o professor tens una perspectiva, no? I una visió, i quan finalitzes aquest curs en tens una altra. I això vol dir que al llarg del curs has estat treballant amb aquests alumnes i amb la resta del grup, i al final s'arriba amb una bona fita. No perdre de vista la necessitat de tenir molt ben organitzades les aules, amb una bona programació, una bona organització i suports externs, si cal. Això no es pot perdre de vista.
Blue is for when you're sad. Red is happiness. There's yellow for when you're bored. And black for when you're really, really angry.
Why is Blue sad?
The problem here is his attitude. He's impulsive and aggressive, and he never turns in his homework. We're talking about abnormal behavior for a boy his age.
Yeah, right, grow up!
You can get in trouble for this, you idiot!
Do you know why you're here?
Because I'm like a zen the ass.
No, you have ADHD. Do you know what that is?
That I'm always angry.
Are you always angry?
No.
Això és El otro Tom, una pel·lícula de 2022. Ja ho sentíeu, en Tom té TDAH. És una pel·lícula mexicana que va guanyar el Colón d'Or al Festival Iberoamericà de Huelva. Una mare atesa pels serveis socials i el seu fill de 9 anys, que li diagnostiquen un TDAH. La mare decideix unilateralment que en Tom deixi la medicació i no ho comunica a l'escola. Diríem que aquest és l'eix i a partir d'aquí passen moltes coses. Hem parlat ja abans, has dit treball a tres, és molt important. Fins a quin punt fa falta que hi hagi aquesta comunicació fluida entre família i centre, que això seria dos, no sé, després la tercera pota l'afegim, si us sembla.
És molt important, és bàsic que hi hagi aquesta comunicació, és bàsic que hi hagi aquesta comunicació, perquè les pautes i... Bueno, el que es desenvolupa a l'escola, igual que el que es desenvolupa a casa, ha d'estar lligat. No pot anar un per aquí i l'altre per allà. És a dir, les rutines, les pautes, tot ha de ser anar a una. Llavors, quan hi ha una bona comunicació entre família i escola i hi ha un diagnòstic, generalment el pronòstic és més bo. Pel que veiem i l'experiència que tenim, el pronòstic sempre és més bo. Si hi ha una, per exemple, el cas que expliques, no? Ens ha passat alguna vegada, no? Algun pare doncs, ha deixat la medicació i no ha cregut convenient dir-ho, no? A l'escola... I nosaltres hem percebut a l'escola que aquella criatura, doncs...
Passaven coses.
Sí, passaven coses, no enteníem el per què, ja te planteges, estem aplicant malament les pautes, ara no li serveixen, és que hi ha un altre component. Si no coneixem aquest component, no podem saber què està passant. Llavors, també és veritat que la medicació en un nen amb TDA com altre tipus de trastorn l'ha de decidir un metge. Naturalment estarà a l'escola i són els pares els que decideixen donar o no donar aquesta medicació. Però sí que nosaltres agraïm que hi hagi aquesta comunicació perquè sabem que tenim, sabem d'on partim i podem veure, no?, l'eficàcia o no eficàcia del que es pauta a l'escola.
En aquest hem dit treballar tres, fins ara hem parlat de la família, del centre. Quina seria l'altre, el tercer membre?
Doncs el psicopedagog o membre extern, professional, especialitzat en logopèdia, psiquiatria, psicologia, en funció del trastorn, doncs necessitem un perfil o un altre. També és bàsic, perquè des de l'escola nosaltres podem aplicar aquestes pautes dia a dia a nivell d'aprenentatges, però després hi ha un altre tipus de pautes, com podrien ser pautes farmacològiques o bé pautes que formarien part més d'una atenció més psiquiàtrica o emocional que nosaltres des de l'escola com a mestres o professors no podríem donar. Per tant, és bàsic i és bàsica la comunicació. Nosaltres necessitem saber què és el que s'està treballant amb aquest alumne a través d'aquest professional o què se li està donant, com ha comentat la Carme, perquè després nosaltres a l'escola tinguem tota la informació necessària per a aquest treball a tres. És que és importantíssim aquest triangle.
I quan dius aquestes pautes, estem parlant molt de l'escola, però clar, aquesta criatura en teoria passa moltes hores amb la seva família.
Sí.
Des de quarts de cinc, les cinc, sí. Fins al dia següent, al matí, tot i que aquí mig hi ha moltes hores de dormir, que també necessitaran unes eines dins de casa.
Totalment, cert. En la majoria de casos es recomana, davant d'un trastorn de l'aprenentatge, també ser una família molt organitzada, que és certament difícil, perquè avui en dia, amb l'acceleració que es porta a nivell social, costa una mica, no?, també tenir aquesta pauta i aquesta organització. Però realment el que s'ha de fer amb aquestes criatures a casa és ser una mica més organitzats i atendre també, doncs, les necessitats que tenen, doncs, si és a nivell comunicatiu i necessito estar aquella estoneta parlant amb ell, doncs hi necessito parlar, o a nivell de joc, doncs he de jugar una estoneta. És difícil, perquè ara estem parlant des d'una perspectiva externa, però quan ets dia a dia dins de la família, això no és tan fàcil. Tots sortim a treballar, tots portem un dia doncs, molt accelerat, amb, jo crec, molt estrès en la majoria de casos, i a més tenir un fill o una filla amb TEA és realment complex. Però sí que és bo seguir les pautes que ens dona el professional extern i l'escola. I les pautes solen ser aquestes, famílies organitzades, amb horaris més pautats, i si cal, doncs, en alguns casos necessitem estar suports visuals, no?, de comunicació. Doncs tot això també s'ha de seguir, aquestes rutines a dins de les famílies.
Aquesta comunicació que tu deies, no? A moltes vegades nosaltres quan ens coordinem amb psicòlegs externs o psiquiatres o altre tipus de professional, no? Hi ha coses que fem servir a l'escola, pautes d'aquestes que ens serveixen i podem comunicar-les inclús a la família, no? I a vegades coses molt simples que fem en un dels llocs i no fem en els altres, quan els podem comunicar, es poden generalitzar i són beneficioses pels alumnes.
Grades were bad, self-esteem started to collapse. I remember faking being sick all the time.
The words just come out wrong.
I would look at the blackboard and it was just gobbledygook.
I couldn't do what other kids were doing.
One in five kids are born with it. Most go through life never achieving their potential.
It wasn't until I got the diagnosis that I was really able to be like, I understand it now.
The imaging has made dyslexia visible.
You have to push yourself to do whatever it takes.
It's so important to just own it.
Això és un documental, el títol és El panorama general, repensar la dislèxia. Es pot veure a la plataforma HBO Max. Sentíem, les qualificacions eren dolentes i l'autoestima anava fent-se miques en el principi. Clar, perquè a banda de les possibles conseqüències acadèmiques que pugui tenir les persones amb un diagnòstic de TEA, no?, de trastorn de l'aprenentatge, també sol haver-hi símptomes emocionals. No sé si és perquè no acaba de funcionar, perquè veuen que funcionen, no acaba de funcionar, em refereixo als resultats, d'això que dèiem de l'escola, perquè potser veuen que voldrien fer les coses d'una manera i no poden.
Hi ha afectació emocional, a vegades més, menys, no? Hi ha afectació emocional moltes vegades i perquè, clar, generalment estem parlant d'alumnes que tenen una bona capacitat, llavors ells se n'adonen que hi ha coses que no saben per què no la poden desenvolupar bé. Dona un resultat que l'alumne, quan té aquest diagnòstic, se li expliqui aquest diagnòstic, se li expliqui el nom del diagnòstic, per què passa això, què farem per ajudar-te a que això no te passi o a millorar aquestes coses que te
passen. Això també se li explica a l'alumne, no només a la família. Per
sí, generalment se li explica el mateix psicòleg que ha fet el diagnòstic, no? El professional que ha fet el diagnòstic, però si és necessari nosaltres a l'escola també parlem amb l'alumne i li expliquem el que farem amb ell. no? Doncs mira, ara quan te passi això, doncs, no sé, des del suport visual, com deia la mare, a la taula, per exemple, dislèxies, a vegades no poden memoritzar les taules de multiplicar, no passa res, tu tens, te passa això, tu no les pots memoritzar perquè tens una memòria de treball petita, llavors te costa, però això no vol dir que no puguis treballar amb les taules de multiplicar, les podràs tenir, les pots consultar, no? Quan tu li dius a l'alumne tot això, l'alumne es relaxa. I llavors, una altra cosa que també dona molt bon resultat perquè aquesta autoestima no estigui tan afectada o no tingui tanta connotació emocional és oferir la possibilitat, si la família vol, que el nen ho pugui explicar als seus companys. Mireu, a mi m'han diagnosticat això i això vol dir que me passa això, això i això. Generalment la classe ho accepta molt bé.
Clar, perquè també sentíem, ara ens centrarem en la persona que té aquest diagnòstic, però abans us volia preguntar, perquè una de les protagonistes del documental que sentíem al tràiler deia quin descans, ja són adults, diu quin descans, quan em varen donar el diagnòstic, llavors ho entenia tot.
Correcte.
Encaixen totes les peces.
Correcte, perquè aquests nens, tal com ha comentat la Carme, doncs veuen alguna cosa que no funciona amb ells i estan fent un sobreesforç dia a dia per a superar aquests aprenentatges als quals no arriben. És a dir, veuen que els seus companys i companyes arriben amb més facilitat o menys, però que no necessiten aquell esforç que ells estan fent, no?, per arribar als aprenentatges i ells no arriben. Això els va minant emocionalment i va baixant l'autoestima d'aquests alumnes i no entenen què és el que està passant amb ells mateixos, i és una lluita interna. Quan se hi posa paraules al que s'està passant, és com, ara ja sé el que m'ha passat. Jo us puc explicar, no? L'any passat vam estar a la 13a jornada de dislèxia de l'Associació de Dislèxics d'aquí de Catalunya i vaig tenir el goig d'escoltar a tres alumnes que ja eren joves i que tenien tots tres dislèxia, no? I explicaven la seva experiència i ben bé ens feien saber això que has dit tu, no? Aquesta sensació de no sé què em passa i quan m'ho han dit, quin descans, no? I a més, a mi em va agradar molt escoltar-los perquè a banda d'explicar la seva experiència personal, no?, de tota aquesta situació emocional per la qual havien passat, sensacions de frustració, no?, de no arribar, doncs després van dir, quan me van donar el diagnòstic em vaig quedar relaxat i a més ara estic aquí. Jo recordo que era un artista, s'havia dedicat a crear art i ho feia molt bé a través d'una pàgina web. Em va agradar molt conèixer-lo. Una altra noia estava en aquells moments estudiant a magisteri i l'altra estava acabant el batxiller. Per tant, eren tres testimonis, no?, que jo crec molt vàlids per entendre que un TEA és un trastorn que amb unes bones eines, un bon seguiment, doncs podem anar endavant, no?, a pesar d'aquestes dificultats que es van trobant pel camí.
Afegir, Olga, que m'he trobat també a l'escola moltes vegades que quan tu fas la detecció i parles amb els pares i expliques, no?, que potser tenim un trastorn d'aprenentatge i tal, per això, a vegades, com que hi ha un component que està ahí encara estudiant-se genètic, te n'adones que el pare o la mare se n'adona que ell també ho és i no ho sabia. I llavors li diu, amb lo malament, això m'ho he trobat, amb lo malament que ho he passat, jo no vull que el meu fill ho passi tan malament, i no ho passarà tan malament perquè ara sí que tenim les mesures, quan tu eres petit no hi eren, però ara sí que hi són. Però veus les cares, no?, de dir, li està passant el mateix que a mi, no? Sí. Jo el que tenia és això, no? Te sobta, no?
I hi ha molta gent que t'explica això, que diu, és que ara ho entenc,
sí,
també.
Sí,
sí. És com si ells de cop tinguessin un diagnòstic, no?
Molts casos.
Ara entenc per què mai trobava les claus, per què era incapaç de seguir un ordre quan estudiava, ara entenc moltes coses que passen i que a mesura que s'han anat fent grans, bé, han trampejat com han pogut. Hem parlat molt del centre educatiu, del professorat, dels protocols, fins i tot de l'acompanyament a la família. Acabem parlant d'aquesta persona que té un diagnòstic de trastorn de l'aprenentatge, que ja tangencialment ho hem anat comentant, no?, quin respir quan arriba aquest diagnòstic. Tu també has comentat ara, Carme, la possibilitat de comentar-ho amb els companys de l'aula, amb els amics. Com se sol viure quan arriba aquest diagnòstic? Suposo que no és el mateix si tens 3 anys, que no deus ser gaire conscient, que si en tens 7, que quan ja ets adolescent i segueixes potser tenint un TDAH, no?, que potser t'has de medicar. Com va aquest procés? Com es va vivint aquest créixer acompanyat d'aquest trastorn que vols dominar?
Bueno, a veure, depèn de la persona. Clar, aquí sempre tenim les característiques ja que formen part de la persona, a part del trastorn, que també són característiques de la persona, no? Depèn de les etapes, no? Hi ha processos en els que el nen va creixent, sap que té aquest trastorn i va fent. També hem de pensar que aquí hi ha un procés molt important, que és l'adolescència, i aquí moltes vegades amb alguns trastorns sí que veiem un daltabaix que aquí hem d'actuar per tornar a estabilitzar, no? És a dir, que depèn de les etapes, es veu de diferent manera i depèn de la gravetat del trastorn. Generalment es van portant bé. Els nens, quan ho diuen a la classe, ells noten una comprensió de l'entorn. No, jo recordo fa molts anys a la classe del meu fill una nena que tenia una dislexia molt greu va poder explicar que tenia dislexia i el meu fill va venir espantat i tot i diu, ara entenc per què no podia llegir, ara ho entenc. Quan ells pensaven, mira, no sap llegir, no? Encara, nosaltres sí, ella no, no? Ara ho entenc, aquesta comprensió hi és. I això també els enforteix i genera un vincle, no?, amb els altres alumnes que comprenen la seva situació i que inclús li tiren un cable. Sí que és veritat això que te deia, que ja en el moment en el procés evolutiu del nen hi ha aquest impàs que és l'adolescència, que aquí a vegades les coses se'ns estructuren una mica. I a vegades, per exemple, els TDAHs poden anar cap a un camí més disruptiu, conductes, manifestacions més conductuals, no? Conductes, per exemple, més perilloses d'alguna manera o que poden posar-te una mica en alerta, no? I has de tornar a reconduir la situació, no? Tot això també va acompanyat de la tercera pota que dèiem abans, no? D'aquests professionals que intervenen externament i que tot això ho vam també pautant i treballant amb nosaltres.
S'ha de vigilar en aquest sentit perquè, clar, aquesta inestabilitat emocional pot provocar que entrin a dins d'unes dinàmiques disruptives o problemes que podrien ser una mica més greus, no? Sobretot amb aquests nivells. Jo l'únic que voldria afegir en aquest comentari que ha fet la Carme és que en etapes més primerenques, no? A dins de les aules es viu d'una forma més normalitzada. És a dir, els nens petitons entenen amb facilitat doncs, que són diferents. Jo penso que ho viuen des d'un punt de vista des de la normalitat, no? Perquè si el mestre ho tracta des de la normalitat, doncs els infants també ho veuen des del punt de vista de la normalitat.
Clar, el fet d'aquesta normalitat, que estiguem ara dedicant-li un programa, que parlem com si res, que el que comentàveu abans, que com es detecten més casos, que no és que n'hi hagi més, sinó que hi ha més recursos, més indicadors, se'n detecten més, no és a mi em passa una cosa que no li passa absolutament a ningú, és no. A mi em passa... Podria ser esquerrà, no sé, igual que hi ha dretans i esquerrans, doncs hi ha gent que té trastorn d'aprenentatge, hi ha gent...
No, hi ha molta més sensibilització a nivell social, ho hem comentat abans, tant a nivell de sanitari com a nivell penso escolar i fins i tot a través de les famílies, i això és clau. O sigui, aquesta sensibilització i aquest coneixement del que és un trastorn de l'aprenentatge, doncs evidentment també dona lloc a que hi hagi molt més bona entesa, no?, al voltant del trastorn.
Estem a punt d'acabar. Hem estat parlant de què entenem per dificultats específiques d'aprenentatge. Crec que aquestes alçades, si algú tenia dubtes, més o menys s'ha pogut quedar amb una idea clara, no?, de què és, quan s'hauria de detectar, que és molt necessària la comunicació, viure amb normalitat, comunicar-ho. I aquesta idea de potser és una dificultat que ens acompanya, però que... ens acompanyarà, però que la podem, no sé si dominar, controlar, què hauríem de fer? Conviure-hi?
Conviure-hi seria la paraula.
Conviure-hi.
Sí, conviure-hi.
Estic d'acord.
Sí.
Sí, sí, s'hauria de conviure amb aquesta dificultat, com amb d'altres característiques de les altres persones. Tampoc amb això no volem dir que no hi hagi TEAs que siguin realment greus i necessiten un altre tipus d'acompanyament. Tampoc no ho hem de perdre de vista. Eh? Sí. No quedi únicament la idea de que un trastorn del neurodesenvolupament sigui així de simple, sinó que hi ha molta complexitat al voltant de tot això i que quedi clar que en funció del grau d'afectació doncs pot ser més o menys important. No? Vull dir, jo penso penso que aquesta idea ens ha de quedar ben entesa, i també una idea molt important que com més aviat es detecti, és a dir, la detecció primerenca és clau per poder revertir i poder tenir després un bon pronòstic a nivell de trastorns d'aprenentatge. És que és clau. És bàsic.
Mare Herrero, directora pedagògica de l'etapa 06 de l'Escola Vedruna Bellpuig i cap de l'equip de psicopedagogia de Vedruna Catalunya Educació, i Carme Castelar, cap del Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògic a l'Escola Vedruna de Malgrat. Moltíssimes gràcies a les dues.
Gràcies a tu, Olga.
Ha estat un plaer.
Ha estat un plaer.
I acabem amb música, com sempre, però abans us recordem que encara podeu participar al sorteig d'un lot de llibres que vam engegar a Twitter amb l'excusa de Sant Jordi. L'únic que heu de fer és seguir-nos. El nostre compte és @radioestel i retuitejar la piulada del concurs. Teniu temps fins avui dissabte a les 5 de la tarda perquè un lot de llibres de literatura juvenil siguin vostres. I ara sí, la cançó d'avui és Avança, vianant, dels Madenel. Ens quedem amb aquest missatge. Avança, això sí, sense jutjar i sense sentir-nos petits, i obrim bé els ulls perquè tothom té un riu subterrani daurat o és un mar amb tresors amagats. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.